comença el Supermatí.
La novetat de la jornada seran aquests núvols que deixaran el dia mig enterbolit i una temperatura que no pujarà tant.
Bon dia, és dimecres 22 d'abril del 2026. A Forallac ha sortit el sol quan hi faltaven 3 minuts per les 7 i estan ara una temperatura de 13 graus. Us parla Joan Coll i això és el Supermatí, el programa matinal d'actualitat del Baix Empordà, de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que també s'emet, com sempre, per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. En el Supermatí d'avui, entre altres qüestions, us explicarem que el Consell Comarcal del Baix Empordà ha aprovat l'adjudicació del nou contracte de recollida de residus i que prop de 110.000 persones de les comarques de Girona cauen en pobresa severa després de pagar l'habitatge segons l'informe sobre exclusió social presentat per Càritas Diocesana de Girona. I també que el grup empordanès Fetus publica nou disc aquest Sant Jordi anomenat Romancer Tartera. I avui, precisament vigília de Sant Jordi, volem parlar amb Francesc Llopis, llibreter de la Bookman Llibreria de Figueres i portaveu del Gremi de Llibreters, perquè ens expliqui una mica com es prepara el sector de cares a la diada de demà. I com cada dimecres acabarem el Supermatí mirant cap al cel amb Francesc Pruneda d'Astro Empordà, que ens porta sempre les curiositats i els fets més interessants del món de l'astronomia. Això però serà d'aquí una estoneta. Abans fem un cop d'ull als principals titulars d'aquest matí de dimecres 22 d'abril del 2026, aquí al Baix Empordà. I saludem abans de res a la Maria Alzina. Bon dia.
Hola, Joan. Bon dia.
El Consell Comarcal del Baix Empordà ha aprovat l'adjudicació del nou contracte de recollida de residus.
Aquest inclou també la gestió de la planta de transferència i que es començarà a desplegar en més d'una vintena de municipis de la comarca en les properes setmanes. El contracte s'ha adjudicat a l'empresa GBI i, segons ha explicat el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Enric Marquès, aquesta aprovació representa un pas important dins els objectius de mandat després de més de 2 anys de treball per tirar endavant aquest servei.
I la Bisbal d'Empordà ha registrat aquest març les xifres d'atur més baixes en més d'una dècada.
Això són menys de 450 persones sense feina, segons les dades del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. La tendència confirma una millora sostinguda del mercat local amb una reducció d'una cinquantena de persones en comparació amb el mateix període de l'any passat, una baixada que supera la mitjana de les comarques de Girona.
I el SEM, el Sistema d'Emergències Mèdiques, desplega més de 220 ambulàncies noves a les comarques gironines amb l'inici del nou model de transport sanitari que entra en funcionament aquest dimecres.
El nou contracte suposa una inversió de més de 270 milions d'euros en 5 anys al territori, amb un augment important dels recursos destinats a millorar l'atenció sanitària. Aquest increment permet incorporar més de 80 ambulàncies addicionals, sobretot en l'àmbit del transport sanitari no urgent, que gairebé duplica el nombre de vehicles disponibles.
I prop de 110.000 persones a les comarques de Girona cauen en pobresa severa després de pagar l'habitatge, segons l'informe sobre exclusió social presentat per Càritas Diocesana de Girona, Maria.
L'estudi elaborat per la Fundació d'Estudis Socials i Sociològics aplicada a la realitat social alerta que el cost de l'habitatge s'ha convertit en el principal factor de desigualtat i exclusió. A més, prop de 32.000 persones viuen en llars on el sustentador principal té una inestabilitat laboral greu, una situació que incrementa el risc de vulnerabilitat.
Ferran Castelló, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I és que Ferran ens ha d'explicar que Palafrugell amplia els horts comunitaris de les Arenes amb 24 noves parcel·les.
L'ampliació permet arribar a 57 famílies i 4 entitats i redueix la llista d'espera. Els treballs han adequat 3.800 metres quadrats amb criteris sostenibles. El projecte reforça la convivència, fomenta hàbits saludables i impulsa l'agricultura ecològica al municipi.
I el grup baix empordanès Fetus publica nou disc aquest Sant Jordi, Romancer Tartera, Maria.
En aquest nou treball recuperen el gènere dels romancers i aprofiten el repertori per fer una sàtira política i social a diferents temes d'actualitat, com ara la situació de Rodalies, la massificació turística o la pèrdua del català. Són 13 temes reivindicatius que acompanyen un disc on la portada és d'un auca que il·lustra les diferents cançons. La banda preveu arrencar la gira de presentació amb 4 concerts a Girona, Barcelona, Altafulla, Lleida, on interpretaran de forma íntegra els 13 temes del nou disc. A més, enguany incorporen Joan Colomo com a guitarra elèctrica de la banda, després que hagués estat el productor en els discs anteriors.
I Palamós ha iniciat els actes centrals de la festivitat de Sant Jordi amb una programació que combina activitats culturals, esportives i familiars i que culminarà amb la tradicional Fira de Llibres i Roses de demà.
El programa s'ha posat en marxa aquest dimarts amb la presentació del llibre Expressions marineres a càrrec dels autors Glòria Mauri, escriptora, i Jordi Salvador, escriptor, en un acte al Museu de la Pesca.
I el Festival Sonats continua creixent al Baix Empordà amb una proposta que aposta per la diversitat artística i territorial.
Impulsat per l'equip de la Sala Las Vegas i dirigit per Marc Colons, el cicle arriba enguany a la seva segona edició amb una clara voluntat d'expansió. En una entrevista al programa del Supermatí, Colons ha explicat que el festival neix de l'èxit de la programació de comèdia en els darrers anys.
I el Festival Primavera Band tornarà a l'Estartit amb una nova edició que preveu reunir prop de 5.000 persones i més d'un miler de vehicles camper, consolidant-se així com una de les principals cites del turisme itinerant a l'estat espanyol, Maria.
L'esdeveniment, que arriba a la seva novena edició, combina música en directe, sessions de disc jockeys, xerrades, activitats familiars, amb una proposta pensada per a tots els públics i amb una oferta cultural diversa.
I Neus Mar s'allunya de les Havaneres després d'un estiu de pressió, Ferran.
Tot i això, continuarà activa amb nous projectes com Arrelades, un espectacle centrat en la cultura catalana.
Aquests són els titulars més destacats d'aquest matí de dimecres aquí al Baix Empordà, però ja sabeu que més enllà de la nostra comarca també passen coses. I és que l'Audiència Nacional ha citat presencialment dilluns de la setmana vinent l'expresident Jordi Pujol, de 95 anys, per valorar el seu estat de salut. El tribunal ha acordat que un forense revisi l'expresident a 9:45 del matí. Mitja hora després està citat a declarar com a acusat si el tribunal no l'exclou de la causa. I el cap de gabinet de Salvador Illa, president de la Generalitat, està investigat per suposades irregularitats quan era alcalde d'Esparreguera. El president manté plena confiança en Eduard Ribas, imputat per presumpta malversació de cabals públics a través d'una fundació de reinserció laboral. Nestlé prepara un ERO a Espanya que afectarà la seu d'Esplugues i les plantes també de Girona i Reus. La multinacional anuncia que els acomiadaments afectaran un màxim de 301 treballadors i que a principis de maig concretaran quants hauran de marxar de cada centre. Mestres i professors podrien tornar a manifestar-se abans de final de curs, tal com apunten els resultats de la consulta plantejada aquest abril per USTEC, CGT i la Intersindical. Segons l'enquesta que els sindicats van enviar al col·lectiu docent a mitjans d'abril, el 88,5% d'aquest estaria a favor de convocar noves mobilitzacions abans del juny per exigir la millora de les seves condicions laborals. I Donald Trump allarga de forma indefinida d'alto el foc fins que l'Iran presenti una proposta en les negociacions per acabar amb la guerra. El president dels Estats Units ho ha anunciat en una publicació a la seva xarxa social en què ho justifica per la petició que li ha fet arribar al Pakistan. I la Unió Europea rebutja la petició d'Espanya, Irlanda i Eslovènia de trencar l'acord d'associació amb Israel. Els tres governs havien demanat la mesura per les violacions dels drets humans a Palestina, però no ha fructificat per l'oposició de països com Alemanya i Itàlia. Són les 8 i 9 minuts d'aquest matí de dimecres. Moment ara per fer un cop d'ull a la previsió del temps. Previsió que, com sempre, es porta Isaac Vila. Bon dia.
Hola, Joan. Bon dia.
Què ens espera per avui?
La novetat d'avui dimecres són aquests núvols mitjans, núvols alts, fruit d'una cua de front que ha lliscat, ens ha passat aquesta matinada, ens està acabant de passar aquest matí, que ha deixat quatre gotes mal comptades, ni dècimes de litres aquesta passada matinada, però que anuncia un canvi de temps. El canvi de temps vindrà marcat per una arribada de vents de llevant, una arribada de vents de gregal i llevant entre avui i demà, que ens portaran més humitat, més nuvolositat, per tant esperem alguna boirina matinal i en general un cel una mica més enterbolit. No plourà, però sí que tindrem més nuvolositat que aquestes passades jornades i avui, el matí d'avui, ja serà una mica més tapat. Amb una temperatura que baixarà, les mínimes ho estan fent poc, ara mateix la temperatura és un pèl més alta que ahir, però ho notarem com al migdia la temperatura no pujarà tant. La novetat serà el vent de gregal, que bufarà la tarda amb algun cop entre fluix i moderat, res de l'altre món, i a partir de demà arriba una mica de mar de fons, per tant, situació marítima una mica més alterada, però ni de bon tros en cap temporal. Demà Sant Jordi, tranquil·litat, un dia ben radial, un altre cop amb sol al matí i amb tarda amb una mica de nuvolositat, però sense pluja i amb temperatura més continguda.
Doncs moltes gràcies, Isaac, per aquesta previsió del Times. Nosaltres farem una petita pausa ara, de seguida i tornem aquí al Supermatí, Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell. Fins ara.
Supermatí.
Arriba la cinquena edició de la Fira Reutilitza a l'Espai Mas d'en Pinc de Begur, el 26 d'abril. En aquesta fira familiar hi trobarem el mercat d'intercanvi, activitats infantils, jocs, inflable i tallers, el vermut musical amb Canela en Drama i acabarem la jornada amb una fideuà popular. Recorda, us esperem a la Fira Reutilitza el proper 26 d'abril.
Busques un Volkswagen nou o un Volkswagen d'ocasió amb garantia? A Autopodium Mont-ras ho tens tot. Vehicles nous, seminous i d'ocasió certificada, amb assessorament professional i entrega immediata. Vine a descobrir el teu proper Volkswagen al concessionari Autopodium de Mont-ras. T'esperem a l'Avinguda de Catalunya número 4.
Necessites una peça que ja no es fabrica? Un prototip? Una producció a petita escala? Copicat t'ofereix impressió 3D personalitzada amb tots els tipus de filaments i un assessorament expert. Prototipats de peces úniques d'impossible trobar per a empreses i particulars. Trofeus de petits tornejos. A Copicat t'ho aconseguim. Copicat Girona. Contacta'ns. 972 400 515 o entra a copicat.cat. Copicat. Més de 30 anys innovant en impressió.
Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
Acabo de canviar els pneumàtics i m'han atès genial.
De debò? On has anat?
A la Bisbal, a Pneumàtics Estació. A Pneumàtics Estació treballem amb les millors marques del mercat, al millor preu i sempre adaptant-nos a les teves necessitats. Estem equipats amb les millors màquines del mercat en equilibrat de pneumàtics i alineat de direcció. Som els de Garatge Estació, ara també Pneumàtics Estació, a la Bisbal. Truca'ns al 972 640 204 o vine a visitar-nos.
L'Associació de Restauració i Oci Nocturn de Platja d'Aro presenta La Primavera de Tapes, una ruta de tapeo, copeo i bailoteo durant la setmana de Sant Jordi a Castell Platja d'Aro i S'Agaró. Participa-hi i guanya una nit a l'Hotel Nàutic Park. Experiències VIP a Sasa, Papillon o a Be Out i sopars gratis o descomptes en tots els locals de la ruta. Segueix-nos a Instagram, arionpda.
Falta un minut per un quart de nou. És moment ara per escoltar el comentari d'opinió d'avui dimecres que ens porta Pere Maruny.
Avui tocaria parlar de Sant Jordi, però sento que no en diré res de nou que no hagi dit jo ni molta altra gent molt millor que jo un milió de vegades. Així que no ho faré, no en parlaré avui en aquesta nostra casa. El que sí faré, però, serà gaudir-ne d'aquest Sant Jordi, com en gaudeixo cada any. Algun any l'he gaudit més que d'altres, també ho haig de confessar, com el de fa 3 anys, quan amb la meva companya de vida i acompanyats els nostres fills aleshores a punt d'entrar a l'adolescència, vam decidir casar-nos en aquest dia màgic i lluminós, per més que plogui. Per descomptat, també atresoro el record del meu primer Sant Jordi com a infant, quan encara vivia a Manresa i l'Empordà era només la casa abandonada per l'avi a la postguerra, on hi passàvem els caps de setmana i els estius. I tot i això, tot i el fet de viure a Manresa, Sant Jordi ja va ser, per mi, un dia brillant. Va ploure, clar, llum i aigua i llibres que correm a tapar amb un tros de plàstic i roses perlades de gotes primaverals. Molt més tard també vaig viure un altre primer Sant Jordi, en aquest cas com a escriptor debutant que traia el cap en aquest dia amb una novel·la titulada No anem sobrats de bona gent, publicada pels Amics Figuerencs de Brau. Quin dia, tu! No va ploure aquell Sant Jordi, no almenys on vaig estar voltant. Però la llum? Quina llum! Aleshores, i com sempre, ja hi havia el drac per Sant Jordi, per més que li molesti el Mendoza, perquè de dracs sí que sempre n'hem anat sobrats. El drac com a símbol del mal i Sant Jordi com a símbol del bé que el derrota, una versió pueril de la vida però que sempre ha funcionat, funciona i funcionarà. El problema és que el món és ple de dracs que es creuen Sant Jordi i que poden, amb el seu alè de foc, anihilar civilitzacions senceres si ells diuen que els altres són el drac. Així que avui no us en parlaré de Sant Jordi, tan sols el gaudiré, com cada any.
Doncs nosaltres des d'aquí, des de Ràdio Capital, evidentment que també gaudirem de Sant Jordi com fem cada any. Moltes gràcies, Pere, per aquest comentari. Nosaltres ara escoltarem una mica de música i de seguida seguirem parlant de Sant Jordi, perquè ens acompanyarà ja Francesc Llopis, llibreter de la Bookman Llibreria de Figueres i portaveu del Gremi de Llibreters. Serà d'aquí a una estoneta. Són les 8 i gairebé 20 minuts d'aquest matí de dimecres. Donem pas a l'informatiu. Comencem l'informatiu explicant-vos que el Consell Comarcal del Baix Empordà ha aprovat l'adjudicació del nou contracte de recollida de residus. Aquest inclou també la gestió de la planta de transferència i que es començarà a desplegar amb més d'una vintena de municipis de la comarca en les properes setmanes. Maria Alzina.
El contracte s'ha adjudicat a l'empresa GBI, segons ha explicat el president del Consell Comarcal, Enric Marquès. Aquesta aprovació representa un pas important dins dels objectius de mandat després de més de 2 anys de treball per tirar endavant aquest servei. Aquest acord forma part del conjunt de decisions preses durant el ple del mes d'abril en què l'ens comarcal ha validat més d'una vintena d'acords i convenis amb l'objectiu de reforçar la col·laboració amb els ajuntaments del territori i millorar la prestació de serveis públics. Entre aquests acords destaca l'aprovació de nous convenis amb l'Ajuntament de Santa Cristina per impulsar el compostatge casolà i millorar el servei de recollida i acollida d'animals abandonats, així com un acord amb l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni per avançar en la gestió dels residus municipals. El ple també ha validat un conveni marc amb l'Agència de Residus de Catalunya i Ecoembalajes per continuar reforçant les polítiques ambientals i la gestió sostenible dels residus a la comarca. En l'àmbit educatiu, el Consell Comarcal ha aprovat les bases per l'atorgament d'ajuts del menjador escolar per el curs vinent i ha prorrogat el contracte del servei de menjador i monitoratge als centres educatius de la zona sud. A més, s'ha ratificat un conveni amb l'Ajuntament de Sant Feliu perquè el Consell assumeixi la gestió del servei municipal d'acollida, ampliant així les competències en l'àmbit social. Finalment, el ple ha aprovat una declaració de rebuig a la guerra presentada pel grup d'En Comú Podem i dues mocions consensuades per tots els grups comarcals per declarar el Baix Empordà com a territori lliure de matrimonis forçats i una altra per garantir el bon funcionament i manteniment de les depuradores d'aigües residuals.
I la Bisbal d'Empordà ha registrat aquest març les xifres d'atur més baixes en més d'una dècada. Això són menys de 450 persones sense feina, segons les dades del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. La tendència confirma una millora sostinguda del mercat laboral local, amb una reducció d'una cinquantena de persones en comparació amb el mateix període de l'any passat, una baixada que supera la mitjana de les comarques de Girona.
L'Ajuntament de la Bisbal atribueix aquesta evolució a les polítiques actives d'ocupació impulsades en els darrers anys amb l'objectiu de millorar les oportunitats laborals de la població. Segons el consistori, una de les eines destacades és la nova plataforma digital de recerca de feina, que permet connectar empreses i candidats durant tot l'any i facilita la gestió d'ofertes i la cerca de perfils professionals. El mateix Ajuntament també assenyala que ha rebut prop de 280.000 euros en subvencions del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per desenvolupar programes d'inserció laboral, especialment adreçats a col·lectius amb més dificultats. Aquests programes inclouen la figura del prospector laboral que treballa amb les empreses per detectar oportunitats i la de l'orientador laboral que acompanya les persones en cerca de feina. L'alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio, ha valorat positivament les dades i ha assegurat que reflecteixen una feina continuada per millorar l'ocupabilitat de la població. Aparicio també ha destacat la col·laboració amb les cambres de comerç de Girona i Palau que permeten impulsar programes de formació i ocupació adaptats a diferents perfils.
I el SEM, el Sistema d'Emergències Mèdiques, desplega més de 220 ambulàncies noves a les comarques gironines amb l'inici del nou model de transport sanitari que entra en funcionament avui dimecres. El nou contracte suposa una inversió de més de 270, ja ho direm, milions d'euros en 5 anys al territori, amb un augment important dels recursos destinats a millorar l'atenció sanitària. Aquest increment permet incorporar més de 80 ambulàncies addicionals, sobretot en l'àmbit del transport sanitari no urgent, que gairebé duplica el nombre de vehicles disponibles. Blas Maria.
En aquest sentit, el nou model reforça especialment aquest servei amb més vehicles i una millor capacitat per atendre trasllats programats i també necessitats assistencials no urgents. Pel que fa al transport sanitari urgent, també augmenten les hores de servei amb més disponibilitat durant tot l'any i reforços en períodes de major activitat com els mesos d'estiu. Aquest desplegament permet millorar la cobertura en zones amb molta població dispersa i amb una forta estacionalitat com el Gironès, l'Alt Empordà, el Baix Empordà, la Selva o zones d'interior. interior. El nou model també incorpora més professionals amb centenars de tècnics en emergències sanitàries addicionals, fet que permet ampliar la capacitat de resposta. A més, les noves ambulàncies incorporen tecnologia avançada que facilita el diagnòstic en el mateix lloc de l'emergència, com proves mèdiques amb resultats immediats. El sistema també es reorganitza amb criteris tècnics i territorials, amb una planificació basada en dades per situar els recursos de manera més eficient. Les noves unitats presenten una imatge renovada amb elements d'alta visibilitat amb l'objectiu de millorar la seguretat dels professionals i dels usuaris a la via.
I prop de 110.000 persones a les comarques de Girona cauen en pobresa severa després de pagar l'habitatge, segons l'informe sobre exclusió social presentat per Càritas Diocesana de Girona. L'estudi elaborat per la Fundació d'Estudis Socials i Sociològics aplicada a la realitat social alerta que el cost de l'habitatge s'ha convertit en el principal factor de desigualtat i exclusió. A més, prop de 32.000 persones viuen en llars on el sustentador principal té una inestabilitat laboral greu, una situació que incrementa el risc de vulnerabilitat, Maria.
Segons els responsables de l'informe, aquesta realitat reflecteix una societat amb més fragilitat, on moltes persones es troben en una situació d'integració precària i amb dificultats per mantenir unes condicions de vida estables. L'informe també posa de manifest que prop de 50.000 persones viuen en llars on s'han deixat de seguir tractaments mèdics o no es poden comprar medicaments per motius econòmics. La precarietat laboral és un altre dels factors clau, amb una part important de la població que, tot i tenir feina, continua en situació d'exclusió o amb risc de caure-hi. El document també alerta del debilitament dels vincles socials amb un augment de l'aïllament en situacions d'exclusió més severes, segons els experts. La manca de xarxa de suports dificulta la recuperació d'aquestes situacions i accelera els processos de dependència. L'informe assenyala que els col·lectius més afectats són els infants i els adolescents, amb una part molt significativa en situació d'exclusió, així com les dones i les persones migrants. També destaca la situació dels joves, que afronten dificultats per accedir a l'habitatge i s'incorporen al mercat laboral en condicions precàries. Aquestes dades formen part d'un estudi més ampli que analitza la situació de tot Catalunya, on prop d'una cinquena part de la població es troba en situació d'exclusió social.
Us expliquem ara que l'Ajuntament de Palafrugell ha fet un pas més per ampliar els horts comunitaris de les Arenes. El consistori ha lliurat 24 noves parcel·les després dels treballs fets els últims mesos. Així, els horts passen de 37 a 61 parcel·les i això permet que 57 famílies i 4 entitats disposin d'un local per cultivar aliments i practicar horticultura ecològica. L'ampliació també ha contribuït a reduir la llista d'espera existent. Ferran Castelló.
El treball s'ha dut a terme en un camp de 3.800 metres quadrats al paratge dels Lledrers. Les actuacions han inclòs moviments de terres, la instal·lació de noves conduccions d'aigua per al rec i la delimitació de les parcel·les, seguint criteris de sostenibilitat. Els horts comunitaris de les Arenes funcionen des del 2016. S'han consolidat com un espai de convivència i aprenentatge on persones de diferents edats comparteixen experiències vinculades a l'agricultura ecològica. El projecte fomenta hàbits saludables, la relació amb l'entorn natural i la cohesió social. La gestió de les parcel·les es fa amb criteris respectuosos amb el medi ambient. S'hi practica el compostatge en matèria orgànica, s'evita l'ús de productes químics i es promou la biodiversitat per al control de plagues. L'espai disposa de serveis que en faciliten l'ús, com aigua per al rec, magatzem d'eines, lavabo adaptat i zona d'aparcament. També compta amb una tanca verda amb plantes aromàtiques i arbustos. El projecte manté el vincle amb la història del lloc. L'aigua per al rec prové de l'antic pou de l'estació que alimentava el dipòsit del molí de vent, recuperat ara per un ús sostenible.
I parlem ara de cultura, perquè el grup Baix Empordanès Fetus publica nou disc aquest Sant Jordi, anomenat Romancer Tartera. En aquest nou treball recuperen el gènere dels romancers i aprofiten el repertori per fer una sàtira política i social a diferents temes d'actualitat, com ara la situació de Rodalies, la massificació turística o la pèrdua del català. Són 13 temes reivindicatius que acompanyen un disc on la portada és una auca que il·lustra les diferents cançons. La banda preveu arrencar la gira de presentació amb 4 concerts a Girona, Barcelona, Altafulla i Lleida, on interpretarà de forma íntegra els 13 temes del nou disc. A més, enguany incorporen Joan Colomo com a guitarra elèctrica de la banda, després que hagués estat el productor en els discs anteriors. Maria Alzina.
El romanç és una composició amb els versos parells amb rima sonant. És un gènere popular que es va perviure durant molts anys i en alguns casos servia per transmetre notícies o llegendes. Ara el grup Fetus ha decidit recuperar-lo en el seu nou disc, Romancer Tartera. Es tracta d'un conjunt de 13 temes que neix de les versions que va fer de Jaume Arnella, l'últim romancer que hi havia als Països Catalans. A partir d'aquí el grup es va animar amb romans de Rambla del Poll, un tema que descriu l'Havana i l'afectació que va tenir al País Valencià, un tema carregat de sàtira i ironia per les disfuncions polítiques que hi havia en la gestió de l'emergència i com les conseqüències les van acabar pagant els habitants que van veure com la riuada s'emportava cotxes, cases i fins i tot persones. Amb aquest primer romanç, el grup es va submergir en la composició de temes, mantenint aquesta temàtica de tractar temes d'actualitat i política. Un conjunt de temes que mantenen l'essència de Fetus, on hi predomina el power folk, però amb una voluntat d'explicar històries més llargues en les seves cançons. El cantant de la banda, Adrià Cortadellas, explica que un dels reptes que han tingut ha estat fer malabars per encabir les lletres de la proporció d'estrofa, vers i tornada, i al mateix temps donar una sonoritat actual i popular.
I aquesta intenció de recuperar la cançó d'arrel catalana es complementa amb la imatge gràfica que ha donat el disc. Romancer Tartera té una portada en format d'auca.
Hi ha 20 il·lustracions fetes per Laia Valdebé i en aquesta auca s'hi descriuen els temes que hi ha al disc. Fetus ha volgut plasmar els retards de Rodalies o l'auge de formacions com Aliança Catalana. També hi ha un romanç sobre la Copa Amèrica que es va fer a Barcelona o el model de macrofestivals de música que converteixen la cultura en un producte de consum massiu més. El disc, a més, compta amb dues col·laboracions. D'una banda, Mori al Branch, que Fetus canta amb Quim Carandell, vocalista de la Ludwig Band. Aquest últim interpreta un cambrer d'una taverna que s'ha convertit en un local de moda per a turistes i cicloturistes. El tema relata la història d'en Joan, un home que volia fer un esmorzar de forquilla i ganivet i s'ha de conformar amb uns ous benedict que hi ha en una carta en anglès i castellà. L'altra col·laboració és a Romanso del Talp, que la banda interpreta amb Chantal de Remei de Calafresca. Cortadellas explica que la intenció de la vocalista d'aquesta formació els ha permès donar més dinamisme al tema. La lletra relata com descobreixen un policia infiltrat en una banda independentista.
Els romans, això que dèiem, és que tenen una idiosincràsia que fa que acabin sent cançons bastant llargues, perquè has de narrar uns fets, i vam pensar que era bo incorporar col·laboracions vocals perquè fossin més dinàmiques. La primera que vam fer és el Romanso del Talp, on narrem això, doncs, els fets d'això, dels infiltrats policials a l'esquerra independentista, i realment hi feien molta salut i molt dinamisme el fet que la Chantal cantés una estrofa, una altra nosaltres, la tornada de tots dos, això.
Sí. D'altra banda, Fetus incorpora el guitarrista Joan Colomo a les gires que farà amb aquest nou disc. L'artista ja estava vinculat a la trajectòria de Fetus perquè havia estat el productor dels àlbums anteriors. Ara ha decidit reforçar la part de guitarres i una d'elles serà el mateix Colomo. Romancer Tarter es publicarà el dia de Sant Jordi, tota una declaració d'intencions per potenciar a aquesta cultura catalana que s'afegeix a l'auca que lidera la portada del disc.
I parlant de Sant Jordi, Palamós ha iniciat els atris centrals de la festivitat de Sant Jordi amb una programació que combina activitats culturals, esportives i familiars i que culminarà amb la tradicional Fira de Llibres i Roses de demà dijous. El programa s'ha posat en marxa dimarts al matí, ahir, amb la presentació del llibre Expressions Marineres a càrrec dels autors Glòria Mauri, escriptora, i Jordi Salvador, escriptor, en un acte al Museu de la Pesca de Palamós, Marià.
La programació continuarà aquest dimecres amb dos actes de revetlla que inclouen la tercera edició de la Ruta de Running, la sortida del Drac organitzada per l'Associació Atlètica Palamós amb un recorregut d'uns 15 quilòmetres per diversos indrets del municipi. El mateix dia també es farà la lectura dramatitzada de l'obra He contemplat l'alta mar violenta de l'escriptor mallorquí Blai Bonet amb la participació del grup Gespa Teatre i l'entitat Òmnium Cultural en un acte al Teatre de la Gorga. La Diada de Sant Jordi tindrà com a acte central la Fira de Llibres i Roses, que comptarà amb prop de 40 parades de professionals i entitats locals repartides entre el carrer Major, el carrer Cervantes i la plaça dels Arbres. Aquesta fira, organitzada per l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Palamós, es podrà visitar durant tot el dia entre les 10 del matí i les 8 del vespre. Coincidint amb l'inici de la fira, també es farà una nova edició de la lectura continuada a la plaça de la Vila, organitzada per la Biblioteca Municipal Lluís Barceló i Bou. Enguany l'activitat se centrarà en la lectura de textos de l'escriptor l'escriptor Alfons Cama i Savalls, escriptor, i s'allargarà fins al migdia. Durant el matí també es podrà visitar una exposició pictòrica dedicada al llegat de Francesc Galí, artista, a la sala d'actes de l'Ajuntament. A més, la Biblioteca Municipal acull diverses exposicions durant aquests dies amb mostres dedicades a Carolo Colli, escriptor italià, i Blai Bonet, així com una exposició de dibuixos, de punts de llibre i una altra dedicada a la literatura infantil i juvenil.
I el Festival Sonats continua creixent aquí al Baix Empordà amb una proposta que aposta per la diversitat artística i territorial, impulsat per l'equip de la Sala Las Vegas de Sant Feliu de Guíxols i dirigit per Marc Reculons. El cicle arriba enguany a la seva segona edició amb una clara voluntat d'expansió. En una entrevista en aquest programa, el Supermatí, Reculons ha explicat que el festival neix de l'èxit de la programació de comèdia dels darrers anys, Maria.
El festival no es limita a l'estàndard clàssic, sinó que inclou diferents disciplines dins la comèdia. I és que la comèdia va més enllà, tal com ha destacat el director artístic, que reivindica un gènere ampli que inclou clown, teatre i propostes híbrides. Així, el públic pot trobar espectacles molt variats, des de monòlegs fins a muntatges més teatrals, com l'adaptació de La Cerilla de Tormes a càrrec del Brujo.
Tenim un dels artistes caps de cartell, que és el Brujo, que bueno, és un artista, és un dramaturg, doncs, amb 50 anys de trajectòria, que en aquesta edició, doncs, representa la icònica obra de literatura El Lazarillo de Tormes. Per tant, no només és stand-up o clown, sinó que dins doncs, de la comèdia i la sàtira, podríem dir, hi ha coses més, bueno, doncs, més teatrals, per poder-ho dir així.
Una de les principals novetats d'aquesta edició és la descentralització del festival. A banda de Sant Feliu, els sonats arriben a altres municipis com Palafrugell o Santa Cristina. Espais com el Teatre Municipal de Palafrugell o l'Espai Ridaura acullen alguns dels espectacles amb l'objectiu de consolidar el festival com a una proposta comarcal. El cartell combina noms reconeguts amb les veus de l'escena humorística. Entre els artistes destacats hi ha José Corbacho, Xavi Franquesa, Tortell Poltrona o Leo Bassi. També participen figures emergents com Alba Segarra, Godai García o Charlie Pi, que representen el nou talent del panorama actual. Més enllà de l'esdeveniment, Sonats també vol generar reflexió. Aquesta mirada es veu especialment en propostes com les de Leo Bassi, que combinen humor amb crítica social. El festival va començar el 6 de març i s'allargarà fins al 19 de juny amb espectacles gairebé setmanals. La resposta del públic està sent molt positiva i fins al punt que ja s'han hagut d'ampliar sessions en alguns casos. De cara al futur, l'organització preveu continuar creixent i arribar a més municipis del territori, com per exemple Palamós.
Passen 7 minuts de 8:45 del matí d'aquest matí de dimecres 22 d'abril. Us hem de demanar disculpes perquè l'entrevista que teníem prevista amb Francesc Llopis tenim alguns problemes tècnics per poder contactar amb el llibreter i portaveu del gremi de llibreters aquí al Baix Empordà, i per tant intentarem portar-vos l'entrevista en una altra ocasió. Nosaltres de moment seguirem intentant-ho i continuarem amb el repàs informatiu a les principals notícies d'aquest matí de dimecres, explicant-vos que el Festival Primera Van tornarà a l'Estartit amb una nova edició que preveu reunir prop de 5.000 persones i més d'un miler de vehicles camper, consolidant-se com una de les principals cites del turisme itinerant de l'Estat. L'esdeveniment, que arriba a la seva novena edició, ja combina música en directe, sessions de discjòqueis, xerrades i activitats familiars, amb una proposta pensada per a tots els públics i amb una oferta cultural diversa, Maria.
La programació musical inclourà artistes com Niño de los Recaos, vinculat al grup de La Pegatina, així com formacions com Mala Vida o Muyayo Riff, a més d'altres actuacions i sessions que s'adaptaran als diferents moments del dia. El festival també reforça la seva aposta per les famílies, amb activitats infantils, tallers i espectacles de carrer, i incorpora un mercat de disseny i artesania amb productes locals i propostes del sector camper. Segons l'organització, l'esdeveniment es manté com un punt de trobada per aficionats d'aquest estil de vida, amb xerrades especialitzades i experiències vinculades a la vida sobre rodes. Aquesta edició també amplia opcions d'accés amb la incorporació d'allotjament amb bungalows dins el càmping i entrades de dia per a aquelles persones que vulguin assistir només a les activitats. El creixement del festival coincideix amb l'augment del sector camper, que segons dades de l'Associació Espanyola del Sector ha registrat un fort increment de matriculacions de caravanes durant el mes de març. El festival compta amb una col·laboració de diverses empreses vinculades a la mobilitat i al sector camper, que hi presentaran novetats i serveis per als usuaris.
I la cantant Neus Mar ha decidit apartar-se un temps de les cantades d'havaneres després d'un estiu de fort desgast emocional. Explica que la decisió sorgeix arran de la polèmica generada sobre no voler cantar El meu avi i el punt de vista de José Luis Ortega Monasterio a l'última cantada d'havaneres. Ferran Castelló.
En una entrevista al programa especial dels 45 anys de Ràdio Palafrugell, reconeix que la situació de l'últim estiu la va portar al límit.
Hi ha d'haver una connexió emocional entre el que tu cantes i el que tu sents. Aleshores, jo després de veure aquell reportatge, se'm va girar tot, podíem discutir molta estona si és veritat, si és mentida i tal. Jo em vaig fer la meva opinió i vaig pensar, davant d'aquest dubte que jo tinc i que crec que molta gent té, de que això sigui veritat o mentida, perquè fa molt de temps que s'envolta, davant d'aquest dubte, jo no em sento còmoda, no?, cantant doncs aquesta cançó, perquè estem parlant d'uns actes molt greus, no? No estem parlant d'una manera de viure, sinó d'una manera d'actuar que afecta a altres persones, a altres dones, a altres noies.
La postura va provocar incomprensió en part del públic i una pressió constant en cada actuació. La cantant assegura que es va sentir qüestionada i obligada a justificar-se repetidament damunt l'escenari.
Jo ho he patit a totes les cantades que he fet. És a dir, n'he fet moltes de compartides aquest estiu passat, crec que l'estiu que més, 7 o 8. Aleshores, quan jo cantava, si la canto mal, perquè estic anant en contra del que jo he decidit i que del que estic doncs patint unes conseqüències i no en tira enrere, si no la canto també molt malament, aleshores em sentia molt, molt observada, molt criticada, que ja passa quan els que pugem a l'escenari, però jo sóc una persona molt normal, que treballo al Badruna, que canto, i que de cop em vaig veure doncs, allà mig i realment assumir-ho això a nivell emocional i psicològic, perquè cada cantada, pel sol fet de ser jo, la gent encara era molt més exigent en què jo volien que cantés aquesta cançó, tant sí com no.
Neus Mar admet que la situació li va provocar angoixa i que a finals d'estiu va decidir frenar l'activitat vinculada a les havaneres. De fet, aquest any no participarà en cantades habituals com la de Calella, Llafranca o Tamariu. Malgrat aquesta pausa, la cantant manté l'activitat artística amb altres projectes. Destaca Arrelades, un nou espectacle amb un grup de dones que reivindica la cultura i la música catalana a través d'un recorregut per diferents estils i èpoques. Neus Mar assegura que es troba en un moment més tranquil i que la decisió li ha permès recuperar estabilitat. De cara al futur, no descarta tornar a les havaneres, però evita concretar terminis.
Fins aquí el repàs de les principals notícies d'aquest matí de dimecres 22 d'abril del 2026 aquí al Baix Empordà. Nosaltres fem una petita pausa per escoltar una mica de música amb George Michael i de seguida tornem amb la secció dels dimecres amb Francesc Pruneda d'Astro Empordà per mirar cap al cel i explicar-nos els fets i les curiositats més interessants del món de l'astronomia. Fins ara.
Like a warrior that fights and wins the battle. com sempre, abans d'acabar el supermatí del dimecres, hem d'anar fins l'espai amb en Francesc Pruneda. Francesc, bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, gràcies per ser aquí un altre dimecres. A més, avui és un tema que ara justament abans de començar allò m'has corregit una mica, que és que parlarem del naixement de les estrelles, no pas de la formació, naixement de les estrelles.
De fet, no estaria equivocat, no seria una errada, però a mi m'agrada doncs, fer servir l'analogia, diguéssim, biològica, de que les estrelles neixen, viuen i moren. De fet, no es reprodueixen, en aquest cas, però sí que les estrelles tenen un cicle vital i justament el moment de la formació o naixement de les estrelles és una de les etapes que jo trobo més, de les més fascinants juntament amb la seva mort. I és interessant comentar-la.
Mm-hmm. Clar, naixement, ben bé, com neixen aquests cossos? És a dir, en quin moment podem dir que ha nascut una estrella?
De fet, aquesta és una molt bona pregunta, és una gran pregunta, i de fet, és important tenir en compte que, primer de tot, per saber com neixen les estrelles, és important saber de què estan fetes les estrelles. Mm-hmm. I les estrelles, tot i que la seva composició pot variar lleugerament, bàsicament estan compostes del gas més lleuger que existeix, que és l'hidrogen. L'hidrogen és l'element més simple, un protó, un electró, és molt, molt simple. És l'element més simple que existeix a l'univers. De fet, el 90% de l'univers està compost d'aquest element i, per tant, és un element tan abundant que és molt fàcil doncs, que les estrelles en formin part. I, bàsicament, hi ha zones a l'univers que se'n diuen nebuloses, que són grandíssims núvols compostos bàsicament d'aquest element. I quan dic grans núvols, estem parlant de... El nostre sistema solar seria potser un 10% del que podria ser tota una nebulosa d'aquest tipus. Estem acostumats a veure per internet imatges de nebuloses vermelles, enormes, amb formes molt variades. Realment són enormes, són grandíssimes, grandíssimes zones de l'espai on hi ha molts elements i bàsicament aquest hidrogen. Un detall físic, per aquells que els agradi una miqueta més el detall
tècnic. Allò.
Justament el gas hidrogen... quan arriba a certa temperatura, emet llum, brilla, i brilla amb aquest color vermell típic de les nebuloses. Per això totes les nebuloses, o gairebé totes, són de color vermell, perquè és el gas hidrogen que brilla amb la seva pròpia llum, de la mateixa manera que, per exemple, que l'element sodi, quan brilla, brilla amb aquesta típica llum taronja de les faroles del carrer. Quan veiem una farola taronja, sabem que està feta de sodi, perquè el sodi brilla en taronja. Doncs l'hidrogen brilla en vermell. Doncs tenim aquests grans núvols, com la nebulosa d'Orió, si busqueu per internet, doncs nebulosa d'Orió veureu aquesta forma nebulosa que està formada bàsicament d'hidrogen, que a més són molt fredes, estan al voltant de 250 graus sota zero,
ostres,
però són tan grans i tenen tanta massa que passa una cosa.
Va.
I aquí és on entra la màgia. A nivell cosmològic, a nivell de tot l'univers, aquí la que mana és la gravetat. Si aconseguim provocar alguna cosa gràcies a la gravetat, funcionarà, si no, no funcionarà. I hi ha tanta massa en aquests núvols que, per diversos motius, que després l'explicació és una mica més complexa, dins d'aquests núvols, per gravetat, es formen grumolls. És a dir, que justament el gas tendeix a acostar-se entre ell, a formar com uns grumollets dins aquest núvol. I això és el que ens interessa. Aquí, quan comença a produir-se aquests grumolls, és quan diem, s'està formant ja una estrella. No tenim una estrella, ni de bon tros, però aquests grumolls, que pot ser per una explosió d'una estrella propera, pot ser per justament turbulències dins aquest núvol de gas, es produeixen aquests grumollets. I aquí, quan comença això, comença a rodar la bola de neu, que podríem dir, i la cosa comença a rotllar. Primera part, doncs, s'han de formar aquest grumollet.
Mm-hmm.
Però això no és res, encara.
No.
Quan aquest grumoll comença a aplastar-se, què passa? Doncs que el gas xoca entre ell i s'escalfa. Ja no tenim 250 graus de temperatura sota zero, sinó que la temperatura va pujant, i va pujant, i va pujant. I la màgia de tot plegat és que hi hagi, en aquest grumoll, que hi hagi prou massa, prou gas, però com perquè això es vagi encongint, i arriba un moment que la pressió i la temperatura és tan bèstia, tant, que s'arriba a la màgica, i atenció màgica entre cometes, temperatura dels 10 milions de graus.
Si
hem passat de 250 sota zero a uns 10 milions de graus. Què passa quan arribem als 10 milions de graus? Màgia pura, a més a més, entra el somriure perquè realment és un procés físico-químic molt interessant, que és que aquest gas hidrogen es fusiona i forma un altre element que és el heli. I quan això passa, es produeix tanta energia que això comença a brillar i tenim una estrella.
Ostres! Clar, i crec que hi ha, o sigui, segons el tipus de llum o de brillantor que fa una estrella, és, o sigui, està en un procés vital diferent del seu cicle, no? Podríem dir allò, podem parlar d'estrelles joves i d'estrelles velles, no?
Sí, exacte. De fet, aquí m'agrada molt perquè has barrejat i m'ha anat perfecte dos conceptes que inicialment es pensava que estaven relacionats. De fet, antigament es pensava que el color de les estrelles ens donava informació de la seva edat. Però no, el color de les estrelles ens dona informació de la seva temperatura. I sapiguent la seva temperatura i sapiguent també la seva massa, són dues coses que es poden calcular a distància, podem saber molt de la naturalesa d'aquella estrella i també després en podem saber també la seva edat. De fet, en funció de la quantitat de gas que hi hagi en aquest grumoll que he comentat abans, tindrem una estrella més gran o una estrella més petita. Si l'estrella és petita, tindrà, i poso molt entre cometes, poca massa, i per tant formarà una estrella petita vermella. Les estrelles més petites són vermelles. A mesura que hi hagi més massa, doncs tindrà un color més groguenc, més blanquinosa o més blavosa. Les estrelles blaves són les més grans. Obro un parèntesi important. En la seva etapa de vida normal. I ara explicaré què vol dir normal. Sí, normal vol dir que fa aquesta reacció que comentava, que l'hidrogen el converteix en heli. Això és la vida normal, el que es coneix tècnicament com la seqüència principal. Les estrelles vermelles són les més petites, les blaves són les més grans. I el 90-95% de la vida d'una estrella, aquesta fa això. I mantén bastant el seu color. Dic bastant perquè pot haver-hi petites variacions. Pot ser que l'estrella es torni una miqueta, vagi perdent una mica la temperatura al llarg de la seva vida, però una miqueta. Una estrella que és blava mai serà una estrella groga. Sempre serà blava al llarg de tota la seva vida. O el nostre Sol, que és una estrella que nosaltres, tot i que la veiem groga, realment és blanca.
Pensava que era vermella.
No és blanca, és blanca. La veiem groga perquè una part de la llum que ens arriba es difumina a l'atmosfera. Per això veiem el cel de color blau.
Té sentit.
Clar, com que el sol, que és blanc, perd el blau, per això el veiem tirant a groc. Però normalment els sols, si el volguéssim veure des de l'espai, el veuríem blanc. És curiós com juguem nosaltres l'atmosfera i els colors.
Sí, sí.
La típica pregunta de quin color és el sol? Groc? No. El veiem groc, però és blanc. Això és una trampa física. Doncs com comentava, una estrella, un cop formada i té aquesta reacció, doncs es manté així constant al llarg de la seva vida. Coses curioses. Si jo ara te pregunto quina estrella viurà més anys, si una gran o més petita, què me contestaries?
Jo diria per estadística la petita, perquè potser les grans costen més de mantenir a nivell de reaccions químiques, físiques, digue-li com vulguis.
Ho has dit perfecte. Les estrelles més grans vindrien a ser com un motor de cotxe gran, que sí que té molta potència però gasta molt de combustible. Realment les estrelles grans són les primeres o les que tarden menys a acabar el seu combustible perquè realment ingereixen unes quantitats enormes d'aquest gas hidrogen en el seu nucli per anar-lo formant amb heli. Si el nucli és la part on s'aconsegueix aquesta temperatura. Perquè ens en fem una idea, el nostre Sol produeix aquesta reacció, per això està brillant. Vol dir que el seu nucli està al voltant d'uns 10 milions de graus. La superfície no, la superfície està al voltant d'uns 6.000. Que déu-n'hi-do,
però
evidentment hi ha una diferència molt important. Hi ha una diferència molt important entre la superfície i l'interior. En canvi, les estrelles més blaves que podem veure, com pot ser Vega, que és una estrella que es pot veure molt fàcilment a l'estiu, n'havíem parlat, doncs aquesta pot arribar a uns 30.000 graus a temperatura superficial. Això vol dir que està gastant, però molt, molt, molt més gas hidrogen que no pas el nostre Sol. Per això és de color blau i per això també doncs, viurà menys anys que el nostre Sol. Mira, per posar-nos en referència, el nostre Sol ara actualment està a la meitat de la seva vida. Això ho sabem. Sabem que té uns 5.000 milions d'anys de vida i li queden encara uns altres 5.000 milions d'anys. Per tant, el nostre Sol viurà uns 10.000 milions d'anys. Una estrella com Vega viurà una tercera part d'això. Si estiguéssim en un sistema solar al voltant de Vega, Vega ja s'hagués apagat. El que passa que sí que és veritat que al final de la vida de les estrelles passa una sèrie de coses. Si vols, un altre dia parlarem de la mort de les estrelles i es s'inflen, es tornen vermells, sí que canvien, poden canviar de color, en fi, però ja en parlarem, de coses molt interessants que parla, que passen a la mort de les estrelles, que és tan o més interessant que el seu naixement. Però ens hem de quedar amb això. Una estrella neix gràcies a un enorme núvol de gas on s'hi formen grumolls, que se'n pot formar un, i això és molt interessant, se'n pot formar un i formar una única estrella, o se'n poden formar diverses. Ostres. Les estrelles poden néixer diverses juntes i formar un grupet, un que es coneix com un cúmul d'estrelles. Mm-hmm. Quan neixen les estrelles, doncs, poden estar, doncs, això, un grapat, així repartides d'una manera una mica heterogènia. De fet, el nostre Sol es creu que va néixer en un cúmul d'estrelles, però perquè el nostre Sol està sol, doncs, perquè es va movent per l'univers i s'ha anat separant. De fet, és curiós, quan una estrella neix, mm-hmm, neix gràcies a una... O sigui, aquesta reacció que produeix en el seu nucli és una explosió. Si l'estrella explota, però explota cap a fora, però la gravetat apreta cap a dins. Hi ha un equilibri. De fet, les estrelles són rodones perquè hi ha un equilibri entre l'explosió cap a fora i la gravetat cap a dins. Sí, és un equilibri molt delicat, però perfecte. En el dia en què l'explosió no pugui, després l'estrella s'acabarà comprimint. Però bé, això ja en parlarem a la seva mort. Però la gràcia és aquesta, que les estrelles es produeixen per compressió d'un gas, poden néixer soles, poden néixer en grups de 2, de 3, de 5, de 100, de centenars d'estrelles, i a partir d'aquí, quan neixen, doncs, se van allunyant unes de les altres, la pressió d'aquests gasos cap a fora es va apartant, i també s'ha de dir que al voltant d'aquestes estrelles a vegades hi queden residus. És com quan fem, per exemple, una massa de pa, una massa de pizza, sí, queden restes de farina escampades.
Correcte. Mm-hmm.
Doncs aquestes restes de farina també poden formar grumollets. Mm-hmm. I aquests grumollets acabaran siguent planetes.
Clar, és el que anava a dir just ara, que suposo que després de la formació d'aquesta estrella, que és el nostre Sol, va venir la formació de tots aquests planetes que al final l'acompanyen donant allò en aquests...
De fet, és simultani. Mm-hmm. Mentre es va acumulant el gas en el centre d'aquest grumoll, es van formant els diferents grumollets. Mm-hmm. El que passa que tinguem en compte que el nostre Sol, per exemple, té el 99,9% de tota la massa del sistema solar. Mm-hmm. Els grumollets, que són els planetes, són les escorries, realment és molt petit el que queda al voltant. Però, si en un Sol com el nostre, un Sol mitjà, ni molt gran ni molt petit, els grumolls, o la resta dels grumolls que s'han format, han format la riquesa del nostre sistema solar amb 8 planetes diferents, amb centenars de llunes i milers de cometes, per què no ha passat el mateix en totes i cada una de les estrelles que tenim al voltant? I la resposta sembla que està siguent, és que sembla que sí, que amb totes les estrelles del nostre voltant ha passat el mateix. I per això justament s'estan descobrint tants planetes al voltant d'altres estrelles, perquè realment en el moment que deixem de pensar que el nostre sistema solar és especial, sinó que és un de tants, s'han començat a trobar de primer desenes i centenes ara de planetes al voltant d'altres estrelles, que sembla que s'han format d'unes maneres... Algunes molt similars al nostre i d'altres de formes bastant diferents, amb planetes molt més grans, molt més petits, molt més a prop de la seva estrella, molt més lluny, en fi, molts tipus, moltes casuístiques diferents de sistemes solars. I sembla que, entenguent el naixement de les estrelles, s'expliquen tots aquests sistemes solars tan diferents i tan variats.
Mm-hmm. Doncs... crec que ens quedem amb això. Un altre dia parlarem allò de la mort d'aquestes estrelles, perquè és que crec que ha quedat sobre la taula i que és molt interessant. Francesc, moltes gràcies i ens tornem a retrobar la setmana que ve. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres i fins la setmana que ve.
Adéu.
Un minut i seran les 9 del matí d'aquest matí de dimecres 22 d'abril del 2026. Abans d'acomiadar-nos, però, Isaac Vilà, una última previsió del temps per al dia d'avui i no sé si també per al dia de demà, Sant Jordi.
Comencem el dimecres amb aquests núvols, uns núvols que ens marquen un petit canvi de temps, que ve de la mà d'un petit front, que no ens portarà gaire conseqüència. Avui, per tant, núvols una mica més abundants que ahir, amb temperatures que quedaran més contingudes. Demà, Sant Jordi, matí, amb alguna boirina, algun núvol baix, però a la tarda ja farà més sol i amb una mica de mar de fons.
Doncs esperem que demà sigui un dia radiant per Sant Jordi. Nosaltres ho deixem aquí i tornem demà, com sempre, a les 8 del matí, al supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, en emissió conjunta per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Fins demà!